Aquesta hora, als 5 minuts més, entrem a la butaca, ens asseiem, vaja, a la butaca d'Einstein. Saludem en Pau Bosch, el director de l'Observatori Astronòmic d'Albanyà. Pau, benvingut.
Bon dia.
Bon dia. També tenim amb nosaltres l'Antoni Bertolet, investigador de l'Institut de Ciències del Cosmos, divulgador. Té l'espai del 8 al tot, on el podeu seguir, i us explicarà moltes coses relacionades amb la física i amb totes les seves investigacions. Toni, benvingut.
Bon dia.
Bon dia. Estem parlant de física quàntica, tema complicat, tema específic, eh? Però jo penso que estem aprenent moltes coses. Vam estar parlant de les ones, de les partícules. Ens vam treure una mica la idea de quan parlàvem d'una partícula, ens l'imaginàvem com una boleta que tenia una trajectòria, que anava d'un lloc a l'altre, que la podíem dibuixar i seguir. I en Toni ens va canviar una mica la idea per passar a unir-la una mica amb el que seria una ona, que les ones tots més o menys, no?, les podem entendre bé, una d'aigua, una de llum, de so, i dèiem que bé, doncs, que aquestes partícules no són tant això o allò, sinó que tenen una mica de tot. I a partir d'aquí ens explicava en Toni, doncs, aquell principi que a vegades ens ha costat tant d'entendre de la física quàntica, que una cosa pot estar, que no vol dir que estigui, en un lloc o un altre al mateix temps, no?, a partir d'aquesta ondulació que feia la pròpia partícula. A partir d'aquí, avui entrem en el món de l'àtom, que hi ha hagut canvis en el tema de l'àtom? És a dir, quan els que estudiàvem ens van fer aprendre i ens explicaven, bueno, hi havia aquelles boles, no?, i tot plegat, això també ha canviat amb la física quàntica?
Una mica sí, sí, una mica sí, sobretot
és com
perquè
com el Plutó, que ja no hi és i el vam estudiar i després ens l'han tret.
Jo crec que seria diferent, perquè moltes vegades, a mesura que vas pujant, no, tu fas la física a l'ESO i t'ensenyen una cosa. Arribes a batxillerat i dius, ah, que allò de l'ESO no valia. Dius, bueno, era una sobresimplificació perquè poguessis entendre uns certs conceptes.
Està ple de decepcions, eh, el d'allò. És jo recordo personalment una professora de matemàtiques que va entrar per parlar-nos dels números negatius, que nosaltres no sabíem que existien en el seu moment.
Exacte.
Diu, és que sempre us han dit, me'n recordo tota la vida, que el zero era l'últim, si, doncs us han enganyat. Clar, és com una mena de dir, què vol dir això, no?
Potser ve a ser una mica més això. No us han enganyat, però us han estalviat una part de la pel·lícula que en aquell moment no estàveu preparats per entendre.
Per entendre, no?
Sí.
Aquí ens ha passat una mica el mateix amb el tema dels àtoms, no per això, sinó perquè ha anat canviant també el coneixement.
Sí, doncs, mateix en el que estàvem dient la setmana anterior, parlàvem de que les boles no són boles, no són coses que van per allà. Doncs aquesta idea que tenim sempre de l'àtom, no? Doncs pensem, ja introduïm-la, no? Com un nucli, una bola grossa al mig i boles petites donant-hi voltes,
sí.
I al començar ja no són boles.
Ai, clar, clar.
Ja no,
això ens ho hem de treure del cap.
Clar, llavors,
i com ens ho imaginem? Perquè, clar, els humans necessitem imaginar-los les coses, no? D'alguna manera, jo parlàvem amb en Pau, que li deia, ui, planeta gasós, a mi mentalment em costa d'entendre, perquè jo veig una esfera i penso, doncs la puc tocar, i hi ha alguna cosa, i llavors diu, no, és gas, sí que hi ha un nucli, no?
Seria, però no és tan tàctil o prènsil com podries imaginar-te.
Com ens podria imaginar, no? Clar, i ara aquí, com ens hem d'imaginar? O no, millor que no ens l'imaginem.
Poc a poquet. Jo crec que el millor és pensem, doncs, com ens l'imaginaríem a nivell de l'ESO, i llavors entendrem per què la física quàntica, bueno, per què, de fet, la física clàssica ens diu que això no seria possible.
Uh-huh.
Vale? Llavors entendrem com la física quàntica entra i salva la situació.
Molt bé.
Així que comencem amb la idea més bàsica. Anem-nos als nostres llibres de l'ESO, de batxillerat, i anem a intentar recordar com era l'àtom que ens ensenyaven. Era això que dèiem, una bola, uh-huh, al mig diem protons i neutrons, que tenen càrrega positiva, d'acord? I unes boles al voltant, que són els electrons, que tenen càrrega negativa, que donen voltes, d'acord? Aleshores, és una cosa bastant semblant a la imatge que tenim del sistema solar.
Sí, sí, sí.
Tenim el Sol al mig, els planetes van donant voltes. Molt bé. En el cas del sistema solar, què és el que fa que els planetes estiguin donant voltes i no se'n vagin a Andròmeda?
En aquest cas, la gravetat.
En aquest cas, la gravetat. Això encara ho he pres del, sí, que en Pau explica. Perfecte. La gravetat.
Perfecte. Doncs en el cas de l'àtom, és la càrrega positiva i la càrrega negativa del nucli i dels electrons fan una atracció electromagnètica. Igual, uh-huh, que l'imant que s'enganxa a la nevera, doncs, semblant, els electrons s'enganxen i donen voltes al voltant de l'àtom. D'acord?
Molt bé.
Fins aquí, sembla que la cosa quadra. D'acord? Però hi ha un petit problema. Bueno, un petit
gros.
Una problema. Mica gros, d'acord? I demano disculpes als oients perquè faré una mica de detour, vale? I no sé si us coneixeu el sincrotró ALBA.
Sí, bueno, n'hem sentit a parlar, perquè sí que és veritat que els mitjans de comunicació n'hem parlat, però ho coneixem a nivell, això, divulgatiu, que saps que allà hi estan treballant i quan han fet algun experiment, etc, en parlem. Però vaja, si no, podem explicar una mica el que és.
Molt ràpidament, és un accelerador de partícules, d'acord? Que el que fa és agafar electrons i els fa anar molt ràpids, d'acord? I els fa girar, 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 molt, molt ràpid, molt ràpid, molt ràpid. Però, a diferència, per exemple, del CERN, que el que fan és xocar partícules, el sincrotró alfa el que utilitza és els electrons com una eina per a produir llum. I aquesta llum és la que utilitzen ells en els seus experiments. D'acord? Però aquesta llum d'on ve? Doncs això és una de les coses que es van trobar a finals del segle XIX, que van veure que si tens una partícula carregada que s'està movent, i de fet si ho fa velocitat molt ràpida, com el cas de l'alba, doncs emet llum. D'acord? I aquesta llum que l'electró té o que la partícula carregada té fa que ell perdi energia, perquè clar, està deixant anar llum i per tant ell està perdent energia, per tant el sincrotró alfa el que ha de fer és donar-li canya
per mantenir-lo. Clar, perquè no ralentitzi.
Exacte, perquè no es pari. Aleshores, hem de tenir la idea aquesta de que es sabia ja de la física clàssica, tal com funcionava l'electromagnetisme, que una partícula carregada que estigui donant voltes o que estigui movent-se farà llum, per tant perdrà energia i per tant perdrà velocitat. D'acord?
Es pot extingir?
Ara arribarem.
M'avanço.
Ara arribarem. Molt bé. Aleshores, tornem un altre cop als planetes i a l'àtom. D'acord? Hem introduït aquesta idea. Tenim els planetes que estan donant voltes al voltant del Sol. Però si el Sol atreu els planetes, per què no cauen?
Ah, sí, això és una...
Potser ell ens pot respondre una mica millor.
Per què no van perdent energia mentre estan girant al voltant del Sol? La veritat és que aquestes òrbites, en el sentit clàssic, ens haurien de portar a pensar això. Però realment, quan nosaltres definim aquestes òrbites, que sí que depèn de quines òrbites poden tenir una certa decadència, però si les definim a través de la relativitat general, el que definim són aquests planetes que segueixen geodèsiques, que són uns camins de mínima energia al voltant del Sol. I llavors aquests camins ja ens salven, diguem, d'aquesta decadència ràpida en la que podríem pensar, en la que anar girant ens fa perdre energia. En Toni em fa així cara de Déu-n'hi-do la bomba que has fotut aquí. N'hem parlat de geodèsica, n'hem parlat una mica.
Aleshores, un planeta al final gira doncs, perquè és capaç de seguir una geodèsica, però també l'important és que perquè és capaç d'anar a prou velocitat per seguir-la.
Sí.
Aleshores,
me n'he anat massa lluny.
Aleshores, un planeta el que fa és seguir una òrbita molt ràpida i llavors anar a tota pastilla per tal de no caure. Vale? És com que la força centrífuga, molt entre cometes, el portaria cap enfora.
D'acord.
Per tant, si els nostres planetes, per casualitat de la vida, estrenessin, què passaria?
Col·lapse instantani cap al centre del sistema solar,
cap al
gran atractor.
Vale. Afortunadament no es frenen, perquè no hi ha res que els freni, l'espai està buit. No? D'acord, per tant, tenim que els planetes poden girar al voltant del Sol perquè mantenen la seva velocitat. Però, tornem a l'àtom, tenim una càrrega positiva al mig, que està donant voltes, al nucli, i electrons amb càrrega negativa donant voltes molt ràpid. Però què passa amb una càrrega negativa que dona voltes? Què hem dit?
Hauria de perdre energia, hauria d'anar emetent llum.
Hauria d'anar emetent llum, hauria d'anar perdent energia.
I jo he preguntat, i arribaria un punt que la perdria del tot?
Exacte. Teòricament, un electró hauria d'anar a poc a poc perdent energia fins que la perdés del tot, aniria cada cop la seva òrbita sent més i més i més petita, més petita, més petita, fins que xocaria contra el nucli.
Exacte, col·lisionés.
Per tant, tindria un temps de vida limitat. No hi podria haver àtoms de l'edat de l'univers perquè és que tots... podríem perdre energia a baix ritme, però de totes maneres seria difícil de pensar que els àtoms poguessin durar més del que trigaria l'electró a perdre's del tot.
Sí, sí, els processos atòmics duren nanosegons. Exacte. Duren molt poquet.
A tot això és hiperràpid. Jo ara m'estava imaginant aquí una cosa lenta, diguéssim.
No, parlant de la Terra al voltant del Sol, ni molt menys.
Per tant, clar... Tornem una mica a fer una mica d'història, no? Tenim els primers investigadors del principi del segle XX que descobreixen l'àtom, descobreixen que té un nucli, descobreixen que té una certa càrrega que està donant al voltant, però de sobte diuen, espera. Si aquesta càrrega, aquesta càrrega té càrrega, hauria d'emetre llum, per tant, com es manté donant voltes sense caure? Com és que no perd energia? Això és això van tirar totes les mans al cap. Dient, què està passant aquí?
Això no podem explicar, no sabem com explicar-ho ara mateix.
Exacte. Doncs justament aquest va ser un dels grans problemes de la física abans de la quàntica, intentar entendre per què l'àtom existia. Depèn de per què estem aquí, no? Perquè...
Bueno, clar, vam dir al principi, no?, quan tu comentaves, què és l'àtom? Bueno, l'àtom tot està fet, no? És a dir, perquè ens entenguem, no? Les coses estan fetes, bueno, hauríem d'anar desapareixent, no sé com dir-ho, no?, de cop i volta, ja no només nosaltres mateixos, sinó tot el que tenim amb una vida limitada.
Hauria d'anar decaient.
Sí, anar desapareixent una mica tot plegat, i en canvi això no és ben bé així.
No. Per sort.
Sí, perquè ara m'he imaginat un món una mica més complicat.
A veure, decaiem, però no per això.
Sí, exacte, per altres coses.
Exacte.
Aleshores, ara ens toca parlar de la física quàntica, d'acord? De com entra aquí per solucionar el problema, d'acord? La manera és a través d'un fenomen. Si a l'últim capítol parlàvem de la superposició i de la dualitat d'una partícula, avui parlarem de justament el que dona nom a la física quàntica, que és la quantització. Vale? Què vol dir, bàsicament, pel que volem, és que no totes les òrbites són possibles. És a dir, un electró al voltant d'un àtom no pot girar a qualsevol radi. Si féssim, per exemple, l'anàlisi dels planetes, no? Si la Terra frena una mica però no gaire, doncs seguirà girant al voltant del planeta, al voltant del Sol, senzillament amb un radi una mica més petit. I no passa res. Però això, d'alguna manera, els fenòmens quàntics no ens deixen. D'alguna manera, aquesta propietat de les ones, vale, el que provoca és que només unes certes radis, només unes certes distàncies, molt entre cometes, estan permeses. És a dir, no es pot perdre energia, no pot frenar, perquè no hi hauria cap òrbita a la qual anar. És a dir, si imaginem-nos-ho per fer una metàfora que ens arribi al cap, seria com si tinguem una pista d'atletisme al voltant d'un... Bueno, està donant voltes, no? Doncs els corredors només podran córrer per les línies
que tenen.
Exacte. Doncs, de certa manera, els electrons només podrien córrer per unes certes línies. I si volen passar d'una a l'altra, han de fer un saltet. No pot ser un canvi gradual.
No puc anar avançant i torçant fins a entrar a l'altra línia.
No, és com si fos una barrera.
Exacte, o salto o no,
exacte,
puc,
sí, o fas
envair el carril contrari.
La inversió energètica, diguéssim, en aquest cas, per canviar de carril, o no et pots quedar entre dos carrils. No, és que no m'arriba, doncs si no t'arriba et quedes on t'estàs. No hi ha un punt mig ni, ni una transició suau. És un pum.
Un o altre.
Canvi d'una posició quantitzada a una altra.
Clar, llavors, aquest fenomen que dèiem d'emetre llum i perdre energia a poc, a través d'anar emetent llum de manera gradual, ja no podria passar perquè faria falta que l'emissió de llum fos en un saltet. I llavors, com aquesta emissió no té prou energia per fer el saltet, doncs aquesta emissió...
Es queda sempre on està, doncs.
Exacte. No hi ha emissió de llum en el cas de l'electró. Almenys si es manté en el mateix carril. Potser deixarem pel proper capítol què passa quan fas saltets i l'emissió de llum i tot això, d'acord? Perquè també
ara ens quedem al mateix carril, d'aquesta manera.
De moment
manera.
Ens quedem al mateix carril. I potser, si volem, podem acabar potser una mica també parlant d'aquest concepte de les ones, no? Perquè aquestes boletes que dèiem, vale, doncs, no és una boleta que està donant voltes allà al voltant, sinó que és una cosa més en forma d'ona.
Clar.
Vale? Com ens hauríem d'imaginar un àtom avui en dia?
Jo potser aniria amb la idea d'un núvol, més que una altra cosa, no? Seria potser el primer que em ve al cap.
Clar, però ara dèiem, jo ara tenia la boleta al cap, clar, mentre estàvem parlant dels electrons que donaven voltes i que a més anaven, seguien com una trajectòria, per entendre'ns, i no envaïen el carril contrari, sinó que seguien la mateixa. Si són més ones, al final és com hi poden estar a dos llocs, aquí seria més fàcil travessar el carril, d'alguna manera podrien estar tot arreu.
D'alguna manera...
Ara ho estic complicant, eh?
No, està bé. D'alguna manera, ho hauríem d'imaginar, si tornem a la idea de les pistes d'atletisme, seria, jo puc trobar l'electró a qualsevol lloc del carril, però no podria trobar-lo a un altre carril del que està. Seria
hi ha uns límits, d'alguna manera.
Seria
no?
un núvol o una mena d'ona que s'estendria per tot el carril, però no envairia els carrils contraris. D'acord? Això és el que s'anomena, molt entre cometes, un orbital atòmic.
Sí. D'acord? I diferents orbitals, perquè els definim en diversos tipus en funció dels seus nivells energètics, tenen diferents formes. Clar, tenim uns orbitals que són els més intuïtius, que són potser per parlar dels S, els esfèrics, que és el més fàcil de pensar, no? Imaginem una bombolla i l'electró pot estar en qualsevol punt d'aquesta bombolla. Quina és la imatge que a vegades ens fiquem al cap per entendre-ho, perquè costa entendre un núvol? Ens imaginem que l'electró va tota pastilla i que si jo foto la mà en algun lloc d'aquell núvol, doncs acabarà xocant amb mi. No és això. No és això perquè realment no és que l'electró s'estigui movent tan ràpid com per generar aquest núvol. És que pot estar a qualsevol lloc fins que nosaltres anem a observar-lo, que tindrem una probabilitat X
de trobar-lo
allà on anem allà a observar. Doncs en aquest cas els S serien esfèrics, en tenim d'altres que tenen formes molt estranyes.
Sí, de la mateixa manera doncs, que parlàvem en l'anterior capítol, no? De com una ona es pot estendre a través de dues finestres i travessar les dues finestres, doncs aquí tindríem la ona de l'electró, seria capaç de transmetre a tota aquesta bombolla.
Clar.
Exacte.
Per tant, canviem una mica el concepte, imatge mental que teníem, però que és tan important, perquè clar, en funció d'aquesta imatge li donem unes propietats a unes altres, no? I per tant, ara canviem una mica aquest concepte que dèiem de la bola i els altres donant voltes, però una cosa una mica més etèria.
Sí, sobretot jo penso que ara la imatge que tenim és... Jo vaig a fer amb un àtom, hem dit que és com la peça de l'ego elemental de la matèria. Si jo m'imagino l'àtom com amb aquest model saturnià, en el qual doncs, és com Saturn amb els seus anells, o el sistema solar amb els seus planetes, què puc pensar? Doncs que quan es junten, jo puc posar-los de manera que aquests discs no es toquin entre ells i que cadascun... No és tan fàcil. Les molècules, quan juntem més d'un àtom... Pel fet de que els seus electrons tenen aquestes ones, poden arribar a compartir-les d'una manera que no és com ens imaginem. Entendre com és l'àtom a nivell bàsic va portar a entendre d'una manera molt més madura com eren les molècules, com eren els elements que coneixem,
que
o sigui, els materials, eren molt diferents del que s'havia pensat que podien fer gràcies només a aquesta idea bàsica.
Clar.
Sí, tota la química. Bueno, tota no, però...
Gran part
de la química moderna es basa en els postulats... Bueno, es basa en la física quàntica. Mm-hmm. Es basa en com entenem l'àtom i les molècules.
Clar.
D'això. Per tant, si voleu, fem un petit resum de què hem parlat avui.
Sí,
d'acord? Ens en portem dues idees importants. La primera idea important és la idea de la quantització. D'acord? En un àtom, no totes les voltes estan permeses. D'acord? Sinó que, d'alguna manera, té uns certs carrils pels quals pot anar i, per a passar d'una a una altra, haurà de fer un saltet. En el proper capítol parlarem de què passa quan fa un saltet.
Quan fan un saltet.
D'acord? I doncs la ona pot estar estesa, d'acord? Aquesta ona de la partícula pot estar estesa en tot aquest carril.
Uh-huh.
D'acord?
Molt bé. Fantàstic, ens ha quedat clar i hem canviat una mica aquesta perspectiva. Estic segura que hi ha molts oients que se'ls ha desmuntat aquelles classes de física que havíem tingut i aquelles imatges de quan estàvem a l'ESO i ens explicaven d'aquesta manera. Toni Bertòlez, moltíssimes gràcies.
A
Pau Bosch, per explicar-nos d'una forma que ja costa prou, que puguem entendre tota la física quàntica. La setmana vinent continuarem amb aquests saltets i altres coses. Gràcies.
A vosaltres.